Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. Espanya s'ofereix a assumir els costos que implicaria oficialitzar l'ús del català, el basc i el gallec a la Unió Europea. El govern de Pedro Sánchez intenta convèncer així els països que són reticents a fer-ho, com Finlàndia i Suècia. Hi ha socis que els preocupa la despesa econòmica i l'impacte polític que això pot suposar. Els ministres d'Afers Europeus faran dimarts que ve un primer debat sobre aquesta petició d'Espanya, però els socis demanen més temps fins que rebin un informe que han encarregat els serveis legals del Consell Europeu. La unanimitat dels estats és imprescindible per poder modificar el reglament i ara mateix no està garantida. Tot i aquestes complicacions, el govern català es mostra confiat que assolirà el reconeixement i reclama al govern espanyol que treballi per superar aquests obstacles. L'oficialitat del català a Europa és una de les condicions dels partits independentistes per la investidura de Pedro Sánchez. Més qüestions en format breu. El jutge prohibeix a Luis Rubiales acostar-se a menys de 200 metres de Jennifer Hermoso. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha declarat avui a l'Audiència Nacional pel cas del petó forçat a la celebració del Mundial. Rubiales, a qui la Fiscalia acusa d'agressió sexual i coaccions, tampoc es podrà comunicar amb la jugadora. En la seva declaració de 45 minuts ha insistit que el petó va ser consentit, que per tant no hi va haver agressió sexual i que ni ell ni ningú del seu equip van coaccionar Hermoso. Ella ha mantingut fins ara que no hi va haver consentiment. Des de la defensa de la jugadora, l'advocada Carla Vall assegura que les imatges del moment rebaten els arguments de Rubiales.
No puc reproduir el que ha passat aquí dins, però sí que el que us puc dir és que podem continuar sostenint el procés tal com l'hem plantejat fins al moment, i jo crec que tothom va poder veure el vídeo i va veure clar que tot el país té un consens en què ja no hi va haver consentiment. Nosaltres el que procurarem és que aquesta mateixa imatge es reprodueixi dins la sala.
Alberto Núñez Feijóo més coses furga les discrepàncies dins del PSOE per l'amnistia i acusa Pedro Sánchez de voler tapar la boca als que no pensen com ell i de fer el contrari del que va prometre a la campanya electoral. El líder socialista li respon que està fent perdre el temps a tothom i que portarà mocions a les institucions per defensar la negociació amb l'independentisme. Protecció Civil demana estar alerta les pròximes hores amb les lleres del riu Gir i Rieres, ja que el seu cabal va pujant després d'hores de pluges persistents a tot el país. El telèfon d'emergències ha rebut més de 400 trucades i les principals incidències han estat a primera hora de la tarda en localitat de les comarques de l'Ebre. L'episodi de pluja també ha causat problemes al Baix Camp i al Tarragonès. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat prudència en una entrevista a Catalunya Ràdio.
On poden haver-hi punts que puguin haver-hi algunes inundacions, sobretot punts propers inundables, zones baixes, i per això fem aquest avís per tots els municipis que hi ha a la vora de la llera del riu o que estan en aquesta, per el traçat del riu, perquè tinguin en compte aquesta situació.
I el president dels Estats Units, Joe Biden, demana a les tres grans empreses de l'automòbil de Detroit que comparteixin amb els treballadors els beneficis rècord obtinguts en l'últim any. Per primer cop mai els treballadors havien fet una vaga conjunta per demanar millores salarials. La pluja també és la protagonista al mercat de música viva de Vic. Ha obligat a endarrerir l'inici dels concerts a l'aire lliure. L'activitat a l'Atlàntida, però, ha continuat com estava prevista amb el concert de Qui Sentim, de Clara Peia, la cantant i pianista, així com compositora, ha estrenat avui el seu disc Corser. Des d'aquest divendres, el mercat ha posat en marxa tots els escenaris, inclosos el de la plaça Major. La Ludwig Band i Marala han estat alguns dels altres grans atractius de la jornada. I ara esports, 39 jugadores de futbol han anunciat a la Federació Espanyola que fan falta més canvis estructurals, a més de les sortides de Luis Rubiales i de Jorge Vilda. L'ens federatiu ha respost assegurant que hi haurà decisions rellevants, però això sí, demana temps. Aquestes jugadores, per tant, descarten jugar els dos pròxims partits de la Lliga de les Nacions. Mentrestant, la Lliga Femenina ha arrencat aquest divendres amb un partit de la segona jornada després que es desconvoqués la vaga. València 0, Real Madrid 2. Aquest dissabte el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol amb les baixes per lesió de Salma Parayuelo, Jana Fernández i Kira Walsh. Al llevant les plames jugarà al camp de l'Eibar. I a primera divisió masculina torna a la competició després del parèntesi dels partits de seleccions. Aquest dissabte el Barça rebrà el Betis amb Xavi Hernández, que dona la renovació per feta. La jornada ha començat aquest divendres amb el Rayo Vallecano 2 a la vez 0.
Fins aquí les notícies.
Visitem el Disfrutar.
I aquí s'han començat a muntar un plat a la preparació d'una Hilda, no?
El restaurant que demostra com l'esforç, la humilitat i la germanor a vegades triomfen.
Ningú ens donava un duro per tres persones que diréssim endavant un projecte. Hem tirat endavant, hem arribat molt lluny, la unió fa la força. D'aquí no som ni l'Oriol, ni l'Eduard, ni el Mateu. És un projecte que és disfrutar i compartir.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenges d'una a dues del migdia amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Postdates. En aquest país, el sol il·lumina el món amb tanta precisió que fa impròpia la idea invisible d'eternitat. De Vall de Bastons, d'Edgar Illes, Setmana del Llibre en català. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Mercè Ibarz, Lewis Carroll, Safo, Aurora Bertrana, Joan Brossa, T.S. Eliot, biblioteques, escoles, llibreries, contes, novel·les, poemes, cançons... Tots tenen en comú una adreça. A tots els trobareu el mateix codi postal, universal i transferible, i 100% literari.
Ciutat Maragda.
La literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Aquest dissabte a les 11 de la nit, a l'exclusiu digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio. Seguim a la finestra indiscreta.
Seguim a la finestra, seguim amb els Rollings, amb aquesta cançó també tan cinematogràfica. La recordo, per exemple, els crèdits de Pactar con el Diablo, aquella pel·lícula amb Al Pacino i Keanu Reeves.
Fa una estona m'ha dit que perd la memòria, que ja no se'n recorda com abans de les coses, i és impossible que hagis improvisat això.
No, ho he improvisat, però perquè sóc com Memento, ja no genero records nous, només me'n recordo de coses antigues.
Hi havia una sèrie amb aquesta sintonia.
Doncs escolteu, fins a les dues de la matinada estarem aquí a la finestra i després tindreu l'audiovisual
d'aquest primer capítol que dedicarem a fer la comparació de les carreres com a compositors de bandes sonores de quatre generacions del cinema americà, amb Franz Waxman, amb Bernard Herrmann, amb Jerry Goldsmith i amb James Horner, compartint espai.
Què, Sílvia?
Amb un collage inclòs, només
sí,
que això.
El de fotos ja el podeu veure quan descarregueu el podcast i, evidentment, us ho recomano si no podeu sentir en directe l'audiovisual fins als 3 de la matinada.
També pot ser que no pugueu sentir directe alguna vegada a la finestra, però que després amb els podcasts recupereu i participeu de la banda sonora Enigma. I, per tant, pugueu sumar punts com tothom, encara que sigui una mica més tard.
Evidentment, estem parlant del triple premi de la finestra indiscreta, CD, DVD i llibre, un cada setmana entre els que encertin la pel·lícula Enigma. I, a més, si responeu a la pregunta suplementària, 2 punts més un, 3 punts cada setmana per arribar al gran premi del final de la temporada. Com participant, com escoltant, com escrivint, a on, el que diu l'Alfons ara.
A facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o @finestracr al Twitter. Escoltem el tall d'aquesta setmana, escoltem la música i a veure qui ha donat de sí al concurs.
Quiero presentaros a alguien, Monsieur D'Artagnan.
Creo que se trata de uno de los hombres más temerarios. Quiere venganza. Quiere ser mosquetero.
Queríamos averiguar lo valiente que eres.
¿Y?
¿Te defiendes?
Habrá un cambio en el poder. Los que no se unan a mí serán eliminados junto con el rey. Eso incluye a los mosqueteros.
Veus, per exemple, jo no recordo exactament, sé que fèiem servir aquesta música, però no recordo per què, és que ja et perdo la memòria, ja t'ho dic.
Doncs per què serà, perquè un dia vaig aparèixer amb ella i vaig dir això ha de ser la sintonia de la finestra indiscreta a partir d'ara. Així ha estat durant uns quants anys i ara, doncs, coses de la vida. Ens renovem, perquè no volem morir. Quina nostàlgia,
sí, la
15 anys.
Preciosa.
Alguns deuen pensar, m'he equivocat d'hora, està començant la finestra discreta. No! És l'última vegada que sentiu això.
L'última, bé, a veure, podeu sentir-la sempre que vulgueu. Només heu de buscar la banda sonora d'una pel·lícula que es diu El Mosquetero. Perquè era la resposta correcta. Les pistes era, bé, una sola pista. Podrien ser tres, però clar, només és un.
Evidentment.
No es deia Els Tres Mosqueters, sinó El Mosqueter. A seques.
Algú ha dit el Capità Blat. Algú ha dit Els Tres Mosqueters del 1953. És a dir, hi ha hagut errors, aquesta setmana.
Doncs, bé, la pel·lícula dirigida pel Peter Hyams, no? Però algú ha encertat, espero.
Sí. No molts, perquè la gent han d'agafar ritme, Sà... 18, de moment. 18.
Ah, però aquests 18 agafen la davantera, Cuidau, que la lliga aquí es pot decidir. Ara ja depenen d'ells mateixos, que els encanta dir-ho això, Uri, El primer equip que guanya un partit, ara depenem de nosaltres mateixos. Ja, per guanyar la Lliga. Bé, 18, Sílvia, va, un número 1.
El 3.
El 3. Senyores i senyors, el 3 és un nou vingut i es diu Javier Javaloyes.
Felicitats, Javier, benvingut, i t'emportes el premi a la primera. Déu-n'hi-do, quina sort. I, a més, la pregunta suplementària deia per què podem dir que aquest és un director de codi binari? Per què? Uns i zeros, Sílvia. Quines pel·lícules va dirigir Peter Hyams? Atmosfera 0 i Capricornio 1.
Alguns han dit 2010 Odissea 2 i els donarem mig puntet.
Oh.
Atents.
Que l'Àlex proposa nova banda sonora.
Estic sola?
Esteu de conya, està pensant algú. Això què és?
Què és?
És una prehistòria. És que és una pel·lícula, és una banda sonora, és molt fàcil d'identificar. Us dono una pista. Aquesta pel·lícula va néixer callada, però la van ensenyar a xiular amb urgència. A més, el protagonista seria tan famós com M.M. als anys 50.
Marilyn Monroe, Marilyn Manson...
O...
Vés a saber.
M.M. A més, fa 95 anys el dimarts que ve, de manera que celebrem l'aniversari. Això té 95 anys. És un clàssic del cinema. I va començar a existir un personatge que encara avui dia és el logo d'una empresa. Quina era aquesta pel·lícula? I, si voleu un punt més, responeu la pregunta extra. De tots els animals de l'Arca de Noé, quins van menjar millor un plat de pasta?
Vaya fumada,
Me'n vaig. Oriol, vinc cap aquí perquè és que estic perduda.
Però,
Violeta,
espera.
Marta, Alba, veniu corrent.
Bé.
Fausto,
escolta,
no
marxis
tu
tan ràpid, no marxis tan ràpid, perquè ara et quedes amb nosaltres i ens explicaràs a qui li has dedicat l'estrenja aquesta setmana.
M.R.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana viatjarem a Toronto, a les localitzacions d'El Cielo Protector.
Estàs tramando algo.
I a Venècia, dins i fora de la pantalla. També anirem a Tarragona. Perdó, a Targarona, amb El Cuco, i és de justícia que l'estrella de l'any, Margot Robbie, tingui espai propi a la finestra.
Suena guai.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit, amb Àlex Gorina.
I cannot think of a movie that had more hair than the Barbie movie.
La seva veu sedosa i càlida. Ell ha dit Barbie, per tant, ja sabeu que la protagonista d'avui és Margot Robbie, una dona a qui li ha agradat trencar clichés tant dins com fora de la gran pantalla.
Ei, Barbie, puc anar a casa teva aquesta nit?
Esclar!
Margot Robbie no és tan sols la protagonista de la reinvenció de Barbie o la reencarnació perfecta de la nina de plàstic, com vulgueu, sinó que és la productora de la pel·lícula. Va ser ella qui va convèncer Greta Gerwig per dirigir-la, a més quan els senyors de Mattel van tenir dubtes amb el film, es va plantar a Londres de bracet de Gerwig i els va convèncer que si es reien d'ells mateixos farien un munt de diners. Dit i fet, però qui és aquesta rossa que no té ni un pèl de tonta? Va, que us ho explico. Margot Ellis Robbie va néixer a Austràlia. Robbie i els seus germans van ser criats bàsicament per la seva mare, ja que el seu pare va fotre el camp quan ella tenia 5 anys. Coses curioses, la seva mare la va apuntar a una escola de circ als 8 anys. Després va haver de treballar com a cambrera i de dona de fer feines per ajudar l'economia familiar. La seva primera oportunitat arriba amb la mítica sèrie Veïns, en un paper que teòricament era esporàdic i que es va acabar convertint en regular.
Would you take our picture for us?
Thank you. Oh, I've never seen one like that.
Yeah, it takes a special film. The photos develop right inside.
It was a wedding present from my parents.
Yeah, it's all set up. Just press the top.
Around the world I've searched for you.
Recordeu una sèrie que van fer per TV3 que es deia Panam i que explicava la vida de quatre hostesses de vol? Ella era una de les protagonistes i confessa que aquesta sèrie és un dels seus treballs preferits per la moda, per l'època que retrata i perquè elles sempre estaven estupendes. De la Barbie aèria va passar a la rossa més sexy de la història. Scorsese va trobar en Robbie la parella perfecta per al sempre etern DiCaprio en Llop de Wall Street. Les escenes del voltatge que van protagonitzar i la vida en química amb DiCaprio van catapultar l'actriu a la fama de la nit al dia. Robbie es va sentir tan aclaparada per la pèrdua de privacitat que va estar a punt de deixar la interpretació, però va perseverar i va canviar de registre i va optar per fer una rossa molt més canalla. Robbie volia fer tant sí com no Harley Quinn, la histriònica parella de Joker. De fet, ni va fer l'audició, el paper sempre va ser per ella. Està magnífica. Després ha repetit una segona una tercera vegada amb l'Esquadró Suïcida. Recordeu l'escena d'ella amb el vestit vermell quan agafa unes claus amb els peus? Ho va fer ella mateixa i va insistir. I sí, sí, no m'oblido d'un altre personatge poc adorable.
Mis enemigos siempre decían: Tonia, di la verdad. La verdad no existe.
Per Jo Tonya va estar nominada a l'Oscar com a millor actriu. Robbie va passar 4 mesos aprenent a patinar per fer la majoria d'escenes. Ara, però, els saltets i els loops no els va fer ella, sinó gimnastes expertes. Curiosament, va ser aleshores quan ella es va adonar que era una bona actriu i que podia arribar lluny. Ai, la síndrome de la impostora. Something you call love, but confess. Robbie està adorable fent de Sharon Tate Hi havia una vegada. La recordeu amb aquelles ulleres enormes al cinema? Robbie és una apassionada d'escriure cartes a la manera antiga, és a dir, amb paper i boli. Quan va saber que hi havia aquest projecte, va escriure una carta a Tarantino en què li exposava per què havia de ser ella Sharon Tate, i el va convèncer. Brad Pitt i Robbie van desprendre molta química durant la promoció de la pel·lícula i ell, curiosament, en una entrevista ja li va dir: Barbie. Robbie Robbie és una actriu total i ha sabut trencar tots els estereotips possibles. Nominació a l'Oscar com a secundària per l'escàndol Reina amb Verola a Maria Reina d'Escòcia. A Babylon està impressionant i estimar que la pel·lícula sigui tan excessiva en tots els sentits. Aquesta dona, que adora el surf, fan declarada de la música heavy, sí, sí, ella tan fineta adora el heavy, està feliçment casada. Mentre esperem si Hollywood tenen sentit de l'humor i la nominen als Oscars per Barbie, ja us avanço que tindrem una nova ració de Robbie i Ryan Gosling, però en una nova versió d'Ocean's Eleven. Aquesta no us l'esperàveu, eh?
I jo no vull obrir una finestra indiscreta, però jo sé de bona tinta que una Barbie 2.
Àlex.
We'll really miss you. See you later.
La finestra indiscreta.
Això és música de Max Steiner. Això és un moment dedicat als que tenen molta memòria de fa molt de temps. Tant de temps com que el dia 14, és a dir, ahir, va fer 75 anys una pel·lícula que es deia Belinda, de la Warner.
Where are you going?
Wherever you're going.
Why?
To tell them.
To tell them what?
What you've done.
You've no right to go on this.
All right, I'm a father.
I'd act like a father. You're the one person that can give her what she needs most. Help, comfort, understanding.
L'Oscar 1949, Jane Wyman, l'actriu de Douglas Sirk i de Falcon Crest, interpretant una noia sordmuda, violada i maltractada per una comunitat intransigent i radical. Una pel·lícula superdramàtica que en el seu moment va posar els pèls de punta a mig món. Una pel·lícula sobre una noia solitària que ara seria el prototip d'allò que s'ha de defensar, protegir i reivindicar. Perquè per a algunes persones la soledat no té prou ales. És el moment de parlar amb el Mario Casas i de Mi Soledad Tiene Alas. Mario, bienvenido al programa, bona nit. Moltíssimes gràcies per aquesta estona, eh?
Bona nit.
T'he de dir que m'encanta el títol de la pel·lícula.
Sí, sí, sí. O sea, yo estuve buscando como, junto a Débora François, co-guionista de la peli, como buscamos diferentes palabras al final que tuviesen que ver con la película. Es verdad que muchos me han preguntado que hay un poema que habla sobre Mi soledad tiene alas y demás, pero no, realmente era un juego que nosotros teníamos de palabras, del personaje, de esa soledad en la que contamos con Oscar, de un chaval al final que está completamente solo y esas alas que están y aparecen durante bastantes momentos en la película. Entonces al final fue ese juego de palabras que se quedó.
Mm-hmm. És preciós perquè, per una banda, pensa, sí, les ales que li permetrien volar i poder anar-se'n, no? Però també poden ser les ales d'un àngel, perquè aquest personatge és un àngel, quasi és un màrtir.
Sí, o sea, es difícil como hablar de esto en el sentido de destripar o no la película o qué se puede contar o no, ¿no? Pero sí, al final hay algo de fábula, hay algo que es bastante onírico en el personaje de Oscar en muchos momentos de la película, y por eso darle también un poco un tono más poético al título, que vive el personaje, ¿no? Y que vive a través de la pintura. Hay momentos con su padre, de la gente que ha visto la peli o que ojalá la vean, hay algo de eso, ¿no? Esas apariciones, esa cosa fantasiosa a veces. Entonces, sí, hay algo ahí que se eleva en lo emocional, y creo que le iba muy bien con el título y con lo que es el personaje.
No sé si coneixes una pel·lícula del Visconti que es diu Rocco i sus hermanos, uns germans, uns nois que viuen en un barri de Milà, que han vingut, sí, d'un poble del sud i tal.
Sí, sí, sé la peli que habla, sí, sí. Es decir, son personajes, son, podríamos decir, lo has dicho antes, ¿no? Hay algo de un mártir, hay algo de un viaje que sabes, no es que no vaya a acabar bien, pero sabes que está destinado a un lugar más oscuro, ¿no? Cuando realmente lo que estamos trabajando o estas películas, este tipo de personajes, trabajan la luz, ¿no? Hay algo como muy interesante en ese contrapunto, ¿no? Pero sí, el personaje al final es Dan, es alguien que se ha tenido que hacer a sí mismo por el hecho de criarse. En este caso, hablamos de una periferia de Barcelona, en Hospitalet del Bitche, sobre todo la mina. Pero es algo más educacional, es algo más familiar en el contexto de que no ha elegido dónde nacer, ¿no? O dónde vivir en este caso, y no ha elegido a los padres.
Yo no sé si quan vas rodar No mataràs, si ja hi havia en el teu cap la idea de fer una pel·lícula que acabaria sent Mi soledad tiene alas. Però hi ha una manera que una cosa que has plantejat en la pel·lícula que m'encanta. No has confiat, com la majoria de la gent fa avui dia, en que tot s'expliqui, que tot es digui. És tot molt, és tot molt visual, molt físic, molt de moviments. És a dir, deixes que el cinema respiri sense que els personatges ens hagin d'explicar cada moment què és el que els està passant.
Sí, yo tenía muy claro en ese momento, cuando yo estoy escribiendo el guión, y es cierto que siempre tienes como la necesidad, o tenemos la necesidad muchas veces de explicar las cosas porque tienes miedo de que no se entiendan, ¿no? Y había algo en el guión, y después sobre todo en ensayos, cuando los actores empezaban a tener los personajes y veíamos cómo caminaban y qué proponían ellos también, siendo jóvenes, muchos de ellos no actores, como Candela, París, qué les pasaba a ellos por dentro, si realmente tenían la necesidad o no de expresar en palabras. Entonces empezamos a quitar mucho texto y son las películas que al final también me gustan a mí. O sea, hay películas que respiran desde lo físico, desde las miradas, desde estos lugares, son las películas que a mí más me han atrapado, ¿no? O sea, está el cine francés, Jerezade, está El odio, pelis americanas más independientes, American Honey, Wakes, o sea, son películas que hablan mucho sobre todo desde las miradas.
Entonces, sí, sí.
Es cierto que, y después en montaje también, hay mucho texto que quité porque creo que no era necesario. Cuando los personajes están, los personajes son, y hay esencia, creo que ellos mismos, desde lo físico, desde, como te decía antes, las miradas, lo situacional, creo que se cuenta.
Doncs estic totalment d'acord i crec que la pel·lícula vola molt gràcies a aquesta decisió. I també et volia preguntar si, Òscar, que està magnífic, si l'has dirigit com a ti t'agrada que et dirigeixin, o si tu et veies a tu mateix fent aquest paper. En cap moment se't va passar pel cap, no?, fer tu el personatge.
Un personatge que a mi, con sus 24 años, me hubiese gustado hacer. Entonces hay mucho de mí en ese personaje y en cómo lo interpreta Óscar y cómo lo he ido guiando en los ensayos, en el rodaje. A mí me gustaba mucho, y a la hora de dirigir y dar indicaciones, ¿no? Y era bastante como concreto, porque lo había escrito, sabía cómo quería contarlo. Pero para mí también había algo como que yo necesitaba interpretar. Entonces, en los ensayos, con Débora, que estaba co-guionista de la película, que es actriz también, que ha trabajado con los Dardenne, estaba el coach con el que trabajo siempre de interpretación, y yo tenía la necesidad como de pasar por las escenas interpretándolas. Es decir, tenía que verme como ahí, para que también Óscar, ya no solo por Óscar, sino los chicos, que era su primera película, lo viesen desde fuera, viesen la peli o viesen la escena como espectadores. Entonces es cierto que muchas veces tenía como la necesidad de interpretar los personajes, tanto Óscar, tío, o sea, ponerme en su piel para que ellos realmente me entendieran.
A seguir lluitant. Tú tienes alas, Mario.
Sí.
Gràcies.
Sí. Muchas gracias, muy amable.
Y felicitats per la feina que has fet.
Muchas gracias.
Esta señora es muy rara.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Dicen que es un tío.
¿Un tío?
¿Qué me dice? Pero está muy rico, ¿eh?
Identitat, cinema i la finestra indiscreta.
Los intercambios de casa son gratuitos.
No hay nada gratis en este mundo.
Se basa en la confianza mutua.
Es como si cada uno tuviera un rehén.
Todas las familias del pueblo tienen sus máscaras de madera, que se pasan de generación en generación desde hace siglos.
Que no me coinciden las paredes.
¿Estás diciendo que tienen como una habitación secreta?
A veure, hem parlat de tot gairebé. Misterios en Venecia, El sol del futuro, Lobo perro, un poquito, molt poc. Sí. Vencer o morir, menys encara.
Todos los nombres de Dios.
Ens queda El cuco.
El cuco, que ve com Mario Casas va protagonitzar El fotógrafo de Mauthausen, que va dirigir la Marta Argarona, i és la nova
lliga a la perfecció.
Lliga en aquest thriller fosquíssim, refregit de moltes coses que... Bé, es deixa veure, encara.
I que té alguns cops amagats interessants. Per començar, què és un cuco, en realitat?
El cuco es un pajarito parásito que se ponen los huevos en nidos de otros pájaros. Encima, cuando sale el pollito, se transforma y parece que sea uno más de la estirpe de esa familia. Echa los otros huevos de su casa, del nido, y se queda él solito, alimentado por los papás que van y vienen muy, muy trajinados, dándole de comer. Y entonces, cuando ya es adulto, pues se va y Santas Pascuas.
Una joyita. Una joyita.
Adorable, adorable. Sí, sí, total. Es que es siniestro el cuco, ¿eh? Yo tampoco sabía esto antes de hacer la peli. La verdad que sí, sí, que ojito con el cuco, macho.
Bueno, será la madre que pone al cuquito en el nido, pero es el cuquito, es decir, es el niño el que tira los huevos de la otra familia al vacío y, por tanto, el psycho killer es... tanto la madre como el recién nacido. Entonces es Chucky directamente, ¿no? Bé, dicho esto, entiendo que el cuco no respeta las tres reglas, ¿no? Respetar las pertenencias de los demás, dejarse acoger por el nuevo hogar, eso sí, un poquito, y dejar la casa tal y como la encontraron. No. Esto me hace pensar en los rodajes y en vuestra vida, yendo de sitio en sitio, ocupando lugares y, por lo tanto, es decir, también el cine a veces es un poco un cuco y uno ocupa, y, ¿no?
El cine lo que es cucú.
Pero, uno se queda un poco cucú. No, pero es verdad esto que has dicho, como si hay quizá esta cosa de bueno, entre comillas, muy entre comillas creo, pero esa cosa de intercambio de casa por un tiempo que uno hace, ¿no? Cuando se va a rodar fuera o cuando de repente tú como personaje tienes que ubicar un espacio como si fuera tuyo, es verdad, no lo había pensado, pero sí hay
somos
algo.
Somos un poco de todo, menos parásitos, ¿no?
Oh, sí, parásitos, no, hombre, no. No somos mucho más buena gente. Bueno, hay de todo, pero te quiero decir. Sí.
Y lo dejamos todo muy ordenadito.
Eso es. Sí. Bueno, pero los actores... por principio sois un poco cupas también de personajes, o sea, siempre entráis en el nido humano del personaje que interpretáis y entonces os apropiáis de él y yo no sé hasta qué punto hay un intercambio como en El cuco película, es decir, no sé si os apoderáis vosotros del personaje o el personaje se apodera sobre todo de vosotros.
Yo creo que depende de iba a decir del proyecto, pero también del día y de la secuencia que se ruede. Hay días, yo creo que sí, que se apodera más el personaje y otros que tú como actor tienes que coger al personaje y que no se te vaya y hacer el trabajo de estar ahí presente, y porque los rodajes hay días que son complicadísimos y más difíciles. Pero sí, es verdad, esto que has dicho, pero insisto, nada, o sea, mucho más buena gente nosotros que los cucos.
Lo que sí que es verdad que es que luego a la hora de trabajar ciertos personajes puedes investigar partes de ti o de cómo reaccionas ante eso que no conocías, pero bueno, luego ya lo dejas en el set y te vas a casa tan feliz. Tampoco,
bueno, o sea, hacéis un psicoanálisis a trozos de película en película y a lo mejor conseguís lo que no conseguimos los demás, que saber muy bien exactamente dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Es una película de po, es una película de fan de género, para entendernos clarísimamente. Hay algo de Rosemary's Baby o de La semilla del diablo que flota en El cuco, y el cine evidentemente se hace, se rehace, se recompone, cada uno lo coge los temas y los aborda de una manera o de otra. En cierto modo, El cuco hace un poco de cuco de La semilla del diablo.
Absolutament veritat. Per mi ha sigut la pel·lícula... Em va impressionar molt quan la vaig veure. Jo anava al col·legi en aquella època, perquè fa bastants anys. És una pel·lícula que a partir dels 40 anys jo crec que la gent no la coneixen. És una obra mestra, m'encanta. L'he vist embarassada també, molt després, i em va produir una altra sensació, i l'he vist moltes vegades, i crec que és una pel·lícula exemplar del tipus de cine que podrien fer a Espanya, no? Perquè és una pel·lícula senzilla, amb mitjans, diguem, no? No són les grans produccions de Hollywood que ens depassen totalment. I per mi ha sigut l'estrella polar, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta, del Cuco.
M'encanta que lo tengamos claro, y a partir de aquí veamos claramente que Belén sufre lo que sufría Mia Farrow en la película, una miqueta, sí.
Sufre un poco.
Claro, sufre. No sufre Belén, no sufre Belén. Sí que sufre.
Un ratito. No, para mí ha sido... Claro, Marc nos dio... Bueno, aparte de capitanearnos muy bien, nos ha dado grandes referencias, y yo creo que lo bueno... Es que son que no se tratan ni de ocultar, ni de disimular, ni de nada, sino que Mar ha hecho pequeños homenajes al cine que a ella le entusiasma como amante del cine que es, y ha sido muy bonito hacer eso. Incluso en el look de mi personaje hay algo, ojalá, te quiero decir, ¿no?, de Mia Farrow, pero bueno, como sí, o homenajes que hace Mar durante la peli a Hitchcock. Entonces ha sido algo muy, para nosotros también muy, muy bonito de hacer junto a ella, claro.
Belén, no estabas embarazada, ¿verdad?
No.
Pero es que es increíble. ¿Quién ha hecho esto?
Pues un equipo de aquí de Barcelona que son maravillosos y que hacen estas prótesis que son increíbles, que además son un amor de personas, porque era una prótesis muy complicada de poner, eran por lo menos 5 horas de estar de pie para colocarla, y pesaba muchísimo. Y luego lo que nos pasaba, que es un poco la anécdota divertida del rodaje también, que me ponían eso que yo sentía como un bañador, pero era un desnudo integral, con barriga, con pecho de embarazada, pero yo sentía como que llevaba un bañador, no me sentía para nada desnuda. Entonces me paseaba
el equipo apuradísimo,
yo me pasaba por el set de rodaje como con un albornoz abierto y todo un físico desnudo, pero que era mentira, pero como estaba tan bien hecho, sí. Generaba un poco de incomodidad al equipo, pero...
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Do you understand the words that are coming out of my mouth?
I don't want no partner, I don't need no partner, and I ain't gonna never have no partner. Did Kojak have a partner?
Yeah, the fat guy.
Did Columbo have a partner?
Look, no. You put your own bag in the back. I'm not a Scott Cat.
Beach Boy.
Oh, hell no.
Jo ara volia anar a la Filmoteca i hem començat a discutir un moment amb l'Alfons i he dit, abans de parlar de la Filmoteca, tinc un aniversari, però tu m'has de defensar el dret o no de celebrar que dilluns fa 25 anys de l'estrena d'una pel·lícula que es va promocionar com Cuando las manos más rápidas de Oriente se juntan con la boca más grande de Occidente.
Sí, era...
O sigui, això és...
Era una promo memorable, realment, i eren Chris Tucker i Jackie Chan, a més, que dius, com funcionarà això, el Chris Tucker, el raper humorista afroamericà, i Jackie Chan, estrella d'arts marcials asiàtica. Doncs escolta, ara apunta, era una pel·lícula...
Rush!
Rush Hour, com a buddy movie dels 90, va funcionar estupendament, i de fet va tenir 2 entregues més, i saps qui sortia a la tercera?
No.
Que passava a París? No és broma, Roman Polanski
fent actuar a la pel·lícula, el director de Semilla del Diablo, d'aquesta pel·lícula de la que hem parlat, amb la Marta Argarona, amb la Belén Cuesta i amb el Jorge Suqueta, els seus protagonistes, i que han reconegut que realment han fet de cucos i han ocupat la pel·lícula de Polanski. Bé, doncs anem a Filmoteca.
I'd like a plain omelet, no potatoes on the plate, a cup of coffee and a side order of wheat toast.
I'm sorry, we don't have any side orders of toast. I'll give you a English muffin or a coffee roll.
What do you mean you don't make side orders of toast? You make sandwiches, don't you?
Així va començar la carrera, o com a mínim la fama, d'un actor que també una vegada va demostrar que tenia la boca més gran que Chris Tucker, Jack Nicholson. Era l'any, imagina't, 1970, i era el protagonista d'una pel·lícula, Mi vida és mi vida, Five Easy Pieces, de Bob Rafelson, que podreu veure demà a les 10 del vespre i dimarts a les 7 de la tarda a la Filmoteca, dins d'un cicle una mica estrany que es diu Papà Godard. A banda d'això, recupereu les pel·lícules de Dwight Young i també L'home de Londres, de Bellatar. Ofertes de la Filmoteca que superarà segur l'Alfons amb el seno. Fenomenal.
Tenemos que llevar nuestros culos a México esta noche. Carlos nos irá a buscar al lugar de la cita mañana por la mañana. Luego él... ¿Dónde está la mujer?
¿Qué?
¿Cómo que qué? La mujer, la que teníamos de rehén. ¿Dónde coño está?
Ahí dentro.
¿Y qué cojones hace ahí dentro?
Espérate, oye.
¿Qué demonios te ocurre, hermano?
No me ocurre nada.
Ya.
Intentó escapar y yo hice lo que tenía.
Esa mujer no diría mierda aunque tuviese la boca llena de ella.
L'època dels bons diàlegs de Quentin Tarantino. Demà podeu veure Abierto hasta el amanecer a les 11 de la nit, que està molt bé perquè així arribareu de matinada. També demà, El mundo está loco, loco...
No, no. Sí o no? La primera pel·lícula de Cinerama del Florida Cinerama.
A les 3:20, seguida de Taxi Driver a les 9:20.
Diumenge... Taxi Driver sonarà la setmana que ve a l'audiovisual.
Ah, molt bé, spoiler. Diumenge, La princesa Mononoke a les 10, ja que hem parlat tant de Miyazaki, podeu recuperar un dels grans clàssics. Dilluns, Metrópolis, de Fritz Lang, a les 4. Dimarts, El tren del Frankenheimer, amb Burt Lancaster, a les 4:25. I dijous, Marcado para matar, a les 4:20, de Seijun Suzuki.
Melodrama. Cinema. I La finestra indiscreta.
Los muertitos de Gurina.
Everyone knows what this is, but few of us know what throbs underneath. And I know. I wrote the story of Underworld USA. My name is Sam Fuller, and in order to back up my story, I had to get facts.
Això és un tràiler. O sigui, Sam Fuller parlant directament a l'espectador per presentar-li la seva pel·lícula Underground USA del 1961. Ho sabia, eh? Quan la setmana passada vaig fer el resum dels muertitos de l'estiu, clar, pràcticament no vaig poder explicar res i immediatament hi ha hagut algú que ha dit... Però, a veure, Cliff Robertson, que va morir als 88 anys, només has mencionat Charlie i no has dit res d'Underground USA, que era la seva millor interpretació. Homenatge a Cliff Robertson, que també va sortir a Picnic, a Esquadrón 633, a Fascinación, i va ser triat pel president Kennedy per interpretar-lo a si mateix a una pel·lícula que es deia Patrullero PT-109. Pues vinga, más muertos aquesta setmana. Benito Castro, 77 anys, us està cantant en aquest moment. Un dels cantants del grup Hermanos Castro, fills del còmic musical Arturo Castro El Bigotón, i actors de films com La sangre de los inocentes, La criada Maravillas i altres. I amor, Christian Lara, als 84 anys, gran cineasta del cinema de les Antilles franceses, nascut a Guadalupe i autor de pel·lícules com En amour de sable, Vivre libre ou mourir o Chapla. Faltas tú a cada instante. I no podia deixar de banda Roman Chalbaut, 91 anys, autor de teatre i un dels directors capdals del cinema de Venezuela. Del 1985, al Festival de Sant Sebastià, li va dedicar una retrospectiva ara, criticadíssim, per la seva adscripció al chavisme i defensa de Nicolás Maduro. Però pel·lícules com Sagrado y Obsceno, El pez que fuma, Cangrejo o Pandemonium ve que justifiquen fer-li el record. I un mort d'última hora, als 93 anys, Pepe Soriano.
Es para mí una gran satisfacción recibiros, tener ocasión de estrechar vuestra mano y poderos agradecer la obra que habéis realizado de lealtad y unidad entre los hombres y las tierras de España.
No grites tanto, Paulino, no grites tanto. Autoritario sí, pero suave en la dicción.
Nosotros no solo hemos carecido de esas derramas económicas, sino que hemos contemplado sedientas nuestras tierras y casi vacíos nuestros pantanos con la pertinaz sequía.
La voz más dulce, Paulino, menos grave, diamantina. Eso es exactamente, diamantina.
Actor argentí, exilat a Espanya molts anys per qüestions polítiques, que va fer de Franco a Espérame en el cielo. Aquí també va treballar a Farmacia de Guardia, El rey pasmado, El tiempo, i al seu país La Patagonia rebelde, La nona, Asesinato en el Senado de la Nación, El último tren, amb Alterio i Lupi. En fi, un nom d'or del cinema argentí, però que també va fer gran carrera al cinema espanyol. Ai, si els agaféssim a tots. Aniríem a donar la volta al món.
Tot un viatge pels morts d'aquesta setmana.
Supercontentíssims amb la reacció dels oients del programa, amb les noves seccions, propostes, etcètera, etcètera, que estem fent. Com sempre, un correu del Javi que diu donar-li l'enhorabona a la Violeta per la seva secció sobre la història del cinema, un gran encert superinteressant. O, per exemple, també el francès que diu... Ja posats, aprofito per aplaudir a rabiar la secció d'història del cinema amb la Violeta. Brava! demana més coses, eh? I, curiosament, també ha arribat un correu d'un oient parlant d'una cosa que sentireu a continuació. Diu, el tema de les localitzacions, boníssim i molt encertat, top.
Doncs mira, és que feia temps que ens demanaven una secció d'història del cinema i una secció de localitzacions de cinema. Vam presentar-vos La Violeta amb la primera secció i avui recuperem un clàssic de La Finestra Indiscreta i de Catalunya Ràdio. Sempre benvingut, Ignasi Abad. Què tal?
Bona molt nit. Bé, molt bé. Encantadíssim de retrobar-vos en l'antena.
Tens una gran responsabilitat, que és sí? La secció de localitzacions de cinema.
Anem a passar-nos-ho bé, sobretot.
Què farem, a veure?
Doncs mira, avui viatgem a un país i a més agafo una pel·lícula que va sobre viatges, un país que es troba en aquests moments malauradament d'actualitat sota el focus de l'actualitat per el terratrèmol que ha patit el cap de setmana passat, és el Marroc. No està fet express, perquè jo ja havia triat la pel·lícula prèviament i això n'és
conscient. Garantit, absolutament.
Vam parlar, Àlex, i vaig dir, aquí parlaré d'aquesta pel·lícula.
Es prepara amb una mica de temps.
Sí. De tota manera que, d'entrada, deixem-nos portar en aquest punt de partida del viatge per les localitzacions del film del qual parlarem a partir d'un guia turístic al qual presta molt amablement la seva veu l'Àlex Bosch.
Benvinguts a Tànger, la porta de l'Àfrica, cruïlla marítima i cultural entre el continent negre i Europa, un dels principals ports comercials del Marroc, ubicat en un punt estratègic entre l'Atlàntic i la Mediterrània. Aquesta ciutat, fundada pels fenicis, ha estat, al llarg dels segles, sota domini de romans, vàndals, àrabs, portuguesos, britànics, alauites, francesos i espanyols, abans de la independència del Marroc. Hi ha tret artistes i escriptors de tota mena, de Matisse a Tennessee Williams, Jean Genet i Paul Bowles, el compositor i autor del Cel Protector.
I ara em quedaria aquí escoltant la música de Ryuichi Sakamoto fins que s'acabi el programa. Però realment aquest tema, curiosament, és el que se sent després de la primera seqüència de la pel·lícula quan els personatges protagonistes d'aquesta pel·lícula de Bernardo Bertolucci basada en la novel·la de Paul Bowles, El cel protector, i ens situa perfectament a lloc. Els seus primers compassos sonen justament quan els personatges protagonistes arriben al port de Tànger. Allí hi ha els alter egos una mica del Paul i la Jane Bowles, que és el port i la Kit, el matrimoni format pels actors John Malkovich i Debra Winger en la ficció, tot
Enormes.
I després, durant el rodatge, es veu que van tenir alguna història, també. això es diu. Al mateix de Port de Tànger, hi ha una escena que defineix molt bé de què va la pel·lícula i també els personatges principals. Un diàleg entre la Kit, entre la Debra Winger, que és objecte del desig d'un tercer que va en aquest grup, que és el Tanner, un amic del matrimoni que, d'alguna manera, és l'objecte de desig o ell vol lligar-se a la dona del John Malkovich.
We're probably the first tourists they've had since the war.
Tanner, we're not tourists, we're travelers.
Oh. What's the difference?
A tourist is someone who thinks about going home the moment they arrive, Tanner.
Whereas a traveler might not come back at all.
You mean I'm a tourist?
Yes, Tanner. And I'm half and half.
The Bellinger li diu, tu ets un turista perquè els turistes són els que van a un lloc i quan arriben al lloc que volen visitar volen tornar de seguida a casa seva i els viatgers pot ser que no tornin mai. Aquesta és la diferència entre uns i els altres. El paper que fa el John Malkovich és teòricament el viatger, el que potser no torna mai. El Campbell Scott, que és el que fa del turista, aquest amic del matrimoni, doncs vol apretar de cames, diguem, només arribar, perquè de fet està molt incòmode en moltes de les situacions, i ella diu, jo sóc mig-mig.
I tu què ets? Quan viatges i quan viatges al cinema?
Vaig amb esperit de viatger, però no puc negar que sóc turista.
Marxem viatgers i tornem turistes, efectivament.
Sí, sí. Aquesta definició una mica de viatger i turista és una mena d'auguri també en el que passa a la pel·lícula i a la novel·la, que no solament s'endinsa en el Marroc, sinó a Algèria i a Níger, perquè després se'n van al Sàhara. De fet, em sembla que la novel·la traduïda al francès es diu Un té al Sàhara. i tots comencen el viatge, però no tots tornen, perquè, en fi, no sé si cal fer spoilers, però algun dels personatges, es perd pel desert. Home, és una pel·lícula de l'any 90.
Sí.
Llavors, com que aquesta és una secció de localitzacions de pel·lícules, comencem, si us sembla, pel primer escenari, que és el port de Tànger. El rodatge del Cel Protector, o del Cielo Protector, però em sembla que no hi ha versió catalana de la pel·lícula, però dic el nom en català perquè la novel·la sí que està traduïda al català. Va començar el 21 de setembre del 1989, és el dia que Bertolucci havia de rodar la primera seqüència d'aquesta adaptació. No va poder ser perquè el rei Hassan II del Marroc, el pare de l'actual rei Mohamed VI, es va presentar allò d'improvista al port amb el seu iot, i per tant els agents de seguretat van trencar una mica els plans de Bertolucci i el seu equip, de manera que l'equip de filmació canvia de plans, se'n van a rodar al Cafè de Tànger una escena on hi ha el Paul Volsky himself, ell, el mateix escriptor, autor de la novel·la, que té aquest pla on se sent la seva veu.
Ell és el narrador.
És el narrador. Sí. És el narrador inicial, sí, efectivament. Llavors ell mira els seus personatges i aquesta situació com cinematogràfica, metalingüística...
Sí, perquè si mira el personatge d'ell, és ell. S'està mirant
exacte,
a ells.
Perquè els personatges estan basats en ells. I a més, de fet, la Debra Winger porta un cabell que si heu vist fotos de la Jane Bowles o de la Jane Auer, com es deia abans de casar-se amb Paul Bowles, són pràcticament iguals. I de fet va haver-hi una mena com de mimetisme entre Paul Bowles i Debra Winger, i al final del rodatge ella deia que s'havia enamorat de Paul Bowles.
O sigui, va canviar John Malkovich per personatge real.
Una mica vèrtigo. En fi, és una situació metafílmica, diríem, que a mi, per mi, al meu gust, s'integra molt bé a la pel·lícula, ajuda a crear clima i, a més, no distreu de la història, perquè és un moment molt, molt breu al principi. Aquesta seqüència està gravada al Gran Cafè de París, al Boulevard Pasteur de Tànger, just al davant del consolat francès. És un lloc molt, molt concorregut, un cafè d'eres colonials, on sembla que no ha passat tal temps.
Hi has estat?
Sí, hi he estat.
I respira...
Es respira història. Respira història. I de fet, està freqüentat tant per turistes com per gent de la ciutat, perquè està realment al centre de Tànger. Una altra de les localitzacions on es va rodar el film i que es pot visitar és l'Hotel Continental, que és on es van rodar la majoria d'escenes de l'hotel on estan, on s'allotgen inicialment el trio protagonista. És un hotel tangerí una mica decadent, amb una gran terrassa davant de l'abadia del port, i on sembla que el temps s'hagi aturat una mica després de la Segona Guerra Mundial, perquè és on quan està ambientada la novel·la.
O sigui, no l'han fet malbé.
No, però tinc entès que han pujat bastant els preus últimament, no, sí.
I ara pujaran molt més, perquè els que s'estan escoltant inevitablement aniran del seu torn.
Pot ser.
Faran un peregrinatge.
Però la veritat és que és un hotel molt, molt atrodinat, que, diguem, no té cap mena de luxe. És més allò...
Pagues per la mística, no?
Sí, exacte. Llavors... hem estat parlant molt de Tànger i continuem parlant una mica més, però penseu que la novel·la, de fet, comença a Oran, a Algèria, que és un altre port del Magreb, però no a Tànger. El que passa és que Bertolucci una mica li van haver rodar allí justament perquè vivia l'escriptor del qual volia parlar, no? O del qual estava basada la seva pel·lícula. Hi havia un altre escenari que no només apareix de fons durant les passejades al Tànger, sinó al principi del film i al final, quan la protagonista, la Kit, la Debra Winger, torna a Tànger, i és un cinema que és el cinema Alcázar, o Cine Alcázar, de Tànger.
Com el del Rebla Catalunya.
Exacte.
Sí. Quina nostàlgia.
És un cinema que es va fundar al principi del segle XX, el 1917 o el 13, però 17 és quan va realment funcionar. Va començar a projectar cinema mut i va tenir la seva esplendor en el moment que Tànger estava governat per un condomini de diversos països als anys, una mica abans de la Segona Guerra Mundial. Aquest cinema va tancar l'any 93,
clar,
després amb la crisi de tots els cinemes. Es va convertir en un garatge.
Bingo no.
Després en un abocador d'escombraries.
Després en un bon preu.
I afortunadament hi ha 5 dones emprenedores del sector cultural i del món de l'educació que van apostar per ressuscitar-lo amb suport del govern marroquí. I es va reobrir el 2022 amb un cicle dedicat justament a José Luis Alcaine, que és el director de fotografia hiperconegut, multipremiat, Mujeres al Bordes de l'Ataque de Nervios, El Sur, Viaje en ninguna parte, i Carmela, bueno, no acabaria mai. O sigui que són 125 pel·lícules les que ha fet, perquè ell és nascut a Tànger, de fet. Encara es viu i bueno, doncs aquest cinema surt tant al principi de la pel·lícula com al final. De fet, ja molts moments de la pel·lícula que gairebé visualment són simètrics, és a dir, si et fixes en la pel·lícula hi ha imatges que Bertolucci la repeteix al principi i al final i de ben casen totes dues. Dos apunts més d'escenaris, no sé si tenim temps, i d'anècdotes,
sí.
Val? La primera, ja fora de Tànger, quan la parella protagonista comença a endinsar-se en la ruta cap al desert, hi ha un moment que agafen un autobús cap a la població d'Erfurt i es desperten, figuren un autocar ple de mosques a la cara, comencen a riure, el Campbell Scott, diguem, es molesta per les mosques.
Això avui dia ho farien digitalment. Altres...
Sí. Però en aquell moment no.
I
es veu que ja hi ha prou mosques, diguem, en aquesta zona del desert. Però Bertolucci en volia més. I en va arribar a adquirir 1.200.000 mosques...
Per Amazon,
cultivades a Itàlia, les va portar en uns tràilers,
no,
hi havia un home d'especialista que estava amagat darrere l'autocar, que quan passa es veu que les va deixar anar... Ja, perquè entressin. En concret, perquè això ho tinc apuntat, són 1.234.567 mosques.
Però, escolta, les van comptar una a una, no me'n puc creure.
I no sé, més... home, les devien pagar.
Però, no? Escolta, si no surt bé...
A quant neix la mosca? Un cèntim?
Si no surt bé el pla...
I si compres un
ja
milió,
no poden repetir.
Alguna cosa.
No poden tornar a recapturar.
Hi havia diversos talents, jo penso que devien potser provar-ho més d'una vegada.
Ostres, això dels rodatges antics és que era una
cosa... Jo quan ho vaig llegir, després vaig anar a buscar l'escena, vaig pensar, dic, bueno, això deu ser com una mena d'eixam de mosques. No, n'hi ha moltes a la cara, però jo penso que devien... Bueno, una cosa és que les deixes anar i de l'altra és que entrin dins l'autobús, oi? Però jo crec que devien
home,
estar...
Un milió de mosques, sí. Jo crec que unes quantes entren.
I després, finalment, volia acabar al desert del Sàhara, on tot l'equip es va instal·lar a la població de Ouarzazate, aquella mena de fortificació de color terra,
sí,
on han
rodat
1.000 pel·lícules, a dalt d'un turó, on hi ha l'Alcassaba, un destí turístic per excel·lència, al peu de l'Atlas i una mica és la porta com del desert. Allí s'hi va filmar l'escena en què porta el personatge de Malkovich, se'n va en un bordell i després, en fi, el seu personatge agafa un tomb ja definitiu on es va alienant mica a mica en la narració i el devenir de la pel·lícula, on Tanner, l'amic, espera la parella protagonista perquè arribi, i Ouarzazate és una població afectada pel terratrèmol que ha passat al Marroc el cap de setmana passat, però sembla que no hi ha hagut molts danys, però és una de les zones on ha tocat.
Moltíssimes gràcies per integrar-te i per desintegrar absolutament els misteris de on es roden en realitat les escenes de les pel·lícules que ens agraden tantíssim. Benvingut d'aquí unes setmanes.
Quan vulguis, quan vulgueu, sí.
Ja pots preparar la segona.
Molt bé.
Fins ara, Ignasi.
La finestra indiscreta.
Aquesta cançó es diu Start Me Up, però més que start...
Serà down.
Finish. Sí, exactament. Estem ja a les acaballes.
I a més a més, aquest que se'n va, i la setmana que ve a Sant Sebastià, i l'altre també, després vindrà Sitges, i bé, tot això serà irregular total.
No hem avisat, però ara anem a 4 setmanes de festivals directes.
Serà un no parar, però finestra cada setmana aquí amb vosaltres. Això indiscutible, com també... L'audiovisual. Comença avui el recorregut amb Franz Waxman, Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith i James Horner a 4 carreres comparades, començant pel final, les últimes pel·lícules d'aquests compositors. Un d'ells, el menys conegut, excepcional. Ens acomiadem amb Franz Waxman, et sembla bé?
Em sembla perfecte. Un senyor que es diu Home de Cera, doncs
no,
perfecte.
Directament, però el que sí. Parla és el seu fill, però en fi, donarà pas a una bona banda sonora d'ell, la d'Ariane de Billy Wilder.
My father, Franz Waxman, was a genuine wunderkind. A little kid, five years old.
El meu pare, Franz Waxman, era un autèntic nen prodigi. De ben petit, als 5 anys, va començar a tocar el piano de manera autodidacta. El piano va ser la passió de la seva vida. Quan va acabar el col·legi, li va dir al seu pare, el meu avi, que volia anar a una escola de música. I ell li va contestar, però quin tipus de feina és aquesta? Tu has de tenir una feina real. I van fer un pacte. El meu pare havia de treballar durant un any a un banc i després d'aquest any el meu avi el portaria a Alemanya a estudiar música. Així que el meu pare va aguantar com va poder al banc per poder estudiar música.